Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Balears estrenarà nova ruta intercontinental el proper estiu. Serà entre Mallorca i el Canadà i suposarà, segons celebra el sector turístic, l'obertura d'una porta més per allargar la temporada. Seran 4 vols setmanals que permetran connectar, fent escala, amb fins a 50 destinacions dels Estats Units, Centroamèrica, a més de tot el Canadà. És una notícia positiva per al sector, però en altres col·lectius no ha caigut tan bé. La plataforma SOS Residents alerta que rutes com aquesta incrementen la pressió sobre el territori i obre un nou mercat de consum immobiliari, és a dir, més facilitat perquè vengui gent a comprar segones residències. Com sempre, l'opinió i valoració és ben diferent, segons a la part que es demani, les escoltarem totes en uns minuts, però abans, altres temes en titulars. Baleària demana la nul·litat de la llei de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa. Juanjo Suñé, bon dia.
Bon dia. Ha presentat una demanda judicial amb l'argument que discrimina els no residents i la seva llibertat de moviment. Afegeix que només és una estratègia de rentat d'imatge que suposa un important cop econòmic pel transport marítim.
Els centres educatius constaten un increment de conductes racistes dins de les aules, sobretot a partir dels 10 anys.
Els equips docents adverteixen que els infants repliquen sovint el que escolten a casa i Creu Roja també posa el focus sobre les xarxes socials on es distribueixen missatges racistes sense filtre.
Les restes del iot de luxe que es va cremar i enfonsar a 7 milles de Formentera no seran reflotades.
Capitania Marítima ha dictaminat que l'armador no ha de reflotar-lo per evitar posar en risc la vida de l'equip dels bussejadors, ja que va quedar enfonsat a molta profunditat.
Arriben a comptagotes els marxaires de la 44a edició del Lluc a Peu des de la Part Forana,
que per primera vegada ha estat organitzada directament pel Consell de Mallorca en comptes de per l'Associació d'Antics Blauets, i han participat prop de 5.000 marxaires.
I serem en directe també en uns minuts. I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia, Dani Rodríguez. Tanca la polèmica a través de les seves xarxes socials, confirma que va demanar disculpes als seus companys a l'entrada del Real Mallorca, Iago Barrasate, a la sessió preparatòria d'ahir dissabte, on es va reincorporar després de 10 dies de sanció per part del club. I va agafar l'Au d'Eivissa, un gol de Dabo en el darrer tram del partit davant el Marbella, permet a l'equip de Paco Gemés sumar un punt que el manté invicte a la competició al grup segon de Primera Federació.
Avui el temps serà més canviant. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui mantenim la variabilitat, tindrem molta estona de sol, però també amb el pas d'alguns intervals de núvols prims i també amb qualque cúmul de tipus baix per mor de l'elevada humitat que continuarem tenint arreu del territori. Les temperatures no canviaran gaire, malgrat que al nord de les illes poden baixar qualque grau per mor d'un vent que bufarà moderat de gregal al dematí i que també provocarà una certa alteració marítima a les costes exposades al nord i llevant de les illes. A la resta hi tindrem més tranquil·litat.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 3 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Air Canada posarà en marxa el pròxim estiu els vols directes entre Mallorca i Montreal. La comunicació entre Palma i la capital més important de la província de Quebec tindrà una freqüència de 4 vols setmanals entre juny i octubre. La tarifa rondaria entre els 600 i 700 euros. Per al sector turístic, aquesta és una passa més per allargar la temporada.
Serà el dia 17 de juny de l'any que ve quan hi haurà el primer vol directe entre Palma i el Canadà, Montreal concretament. Així neix la segona ruta intercontinental que parteix de Sant Joan després de la ruta directa amb Nova York, que es va iniciar el juny del 22. Es preveuen 4 vols setmanals fins a finals d'octubre per a aquesta nova destinació. Xisca Jiménez, cap de vendes d'Air Canada a Espanya.
Hi ha com una tendència de, del mercat canadenc de cercar noves destinacions. Llavors, bueno, Palma és un destí que ofereix pues, tradicionalment pues, moltes possibilitats, així que veiem que hi ha un augment en sa demanda cap aquí.
A través de Montreal hi haurà connexions amb 50 destinacions dels Estats Units i també de Centroamèrica i a tot el Canadà, evidentment, a través del seu hub d'operacions que té la companyia Air Canada a Montreal. Aquesta és la segona ruta intercontinental, com dèiem, que surt des de l'aeroport Palmesà després de la de Nova York. Escolta'm el conseller de Turisme de Mallorca, José Marcial Rodríguez.
Creo que es una buena noticia para Mallorca y para los ciudadanos de Mallorca, ¿no? Al final, esto lo que demuestra es que Mallorca nos abrimos más al mundo, tenemos la posibilidad de que los mallorquines pues conozcan otro destino de forma directa, un destino novedoso que puede interesar y que puede traccionar tanto de ida como de vuelta pues un mercado importante para el mallorquín.
Allargar la temporada, atreure un tipus de turisme més cultural i gastronòmic i permetre també als illencs una connexió directa més amb el continent americà són els avantatges, diuen, des del sector, que tindrà el vol que a partir de l'estiu que ve unirà Palma i el Canadà. A més, també es facilitarà l'arribada d'un nou tipus de turisme que, segons diuen, ajudaria a la desestacionalització turística. Jesús Cuartero, president de Essentially Mallorca.
Durà clients molt interessants que estan interessats a cultura, a gastronomia, a producte local i no només aquest turisme de temporada que no volen tant i que volen que sigui més al llarg de tot l'any.
Però no tothom ho veu de la mateixa manera. De fet, la notícia no ha caigut gaire bé a la plataforma SOS Residents, que adverteixen que l'augment de rutes, com aquesta, incrementa la pressió sobre el territori i la població local, ja que obre un nou mercat de consum immobiliari. Ho explica la seva portaveu, Joana Maria Estrany.
Més pressió damunt el territori perquè ve gent d'altres països amb un poder adquisitiu molt elevat que nosaltres tenim, i el que fan és encarir el preu de l'habitatge i bé, comprar vivendes. Això vol dir que nosaltres, que som d'aquí, no hi podem accedir. A part de les implicacions que té també a nivell de turisme, de quantitat de turisme que tenim durant tot l'any i sobretot durant l'estiu.
Tant SOS Residents com la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport van més enllà i reclamen la fi dels vols nocturns per garantir el descans de la població. Asseguren que aquest horari de nit vulnera el dret al descans i posa en risc la salut de gairebé de 9.000 veïns que viuen a barriades pròximes a l'aeroport, com Escoi d'en Rabassa, Can Pastilla, Sant Jordi o Sa Casa Blanca.
Els residents poden estar exposats a nivells de renou que arriben als 80 decibels i fins a 100 decibels en moments puntuals. Tot això quan l'Organització Mundial de la Salut recomana no superar els 40 decibels durant la nit. Les entitats, per tant, alerten que l'exposició continuada a aquest soroll pot provocar trastorns cardiovasculars, problemes de son, estrès, afectacions cognitives en infants, també. Ho explica Pere Joan Femenia, que és el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
He fet estudis que afecten un gran nombre de població local propera a l'aeroport i que afecta directament en qüestions cardiovasculars, respiratoris per tema de salut, d'ansietat i sobretot de salut mental, perquè el fet de que no puguen dormir al vespre afecta el benestar de la salut.
Així les coses, les entitats contràries a aquestes operacions aeroportuàries de nit proposen establir una franja horària de prohibició total de vols entre les 11 de la nit i les 6 del matí, seguint l'exemple d'altres aeroports internacionals com ara el de Frankfurt, Zurich o Heathrow a Londres. També reclama mesures com el control estricte dels horaris, la reducció del trànsit aeri i l'aïllament acústic d'habitatges per garantir el dret al descans de la ciutadania.
Més en clau de mobilitat, la naviliera Baleària ha presentat una demanda judicial contra la limitació a l'entrada de vehicles a Eivissa. Els informes tècnics i jurídics en què se'n recolza la naviliera consideren que la restricció respon només a una estratègia de rentat d'imatge relativa a la sostenibilitat que suposa un sacrifici econòmic al transport marítim a canvi d'uns beneficis ambientals nuls.
I la demanda és concretament contra l'acord del ple del Consell d'Eivissa del 28 de març que va limitar 20.168 el número de vehicles foranis diaris que poden entrar a Eivissa fins al 30 de setembre, és a dir, en temporada alta. Considera Baleària que aquesta mesura és inconstitucional pel fet de vulnerar el dret d'igualtat, perquè, segons la Navillera, discrimina els no residents i també per vulnerar, diu, el dret a la mobilitat, a la lliure mobilitat, pel fet de restringir la circulació dins l'àmbit d'Espanya estatal. Afegeixen els demandants que la mesura aborda de manera parcial un problema que requereix, diu, més rigor i implementació tècnica.
D'altra banda, Baleària defensa que hi ha altres mesures més efectives i de manco impacte econòmic, com establir zones de baixes emissions o millorar el transport públic.
A més, en el seu escrit de demanda posa de manifest que no s'han previst mecanismes de seguiment ni control ambiental de la mesura limitadora i que aquesta no fa cap distinció entre vehicles de zero emissions i els més contaminants. Finalment, la consultora que ha elaborat l'informe en el qual es basa Baleària apunta que la mesura pot provocar un efecte crida i fer que creixi el número de matriculacions a Eivissa per evitar la nova regulació. De fet, s'assenyala, segons dades aportades per la consultora, que entre febrer i juny d'enguany un 70% més de matriculacions a Eivissa de vehicles respecte d'altres anys.
I el Partit Popular demana al PSOE i a Sumar que dimecres no tombin les esmenes que han presentat a la llei de navegació aèria al Congrés, que tenen per objectiu, d'una banda, habilitar un crèdit extraordinari de 1.200 milions perquè les aerolínies puguin garantir el descompte de resident del 75%, i d'altra banda, donàveu els consells en les decisions d'AENA, sobretot pel que fa a ampliacions d'aeroports.
La formació, el Partit Popular recorda que l'any passat ja es van produir importants retards en el pagament de les aerolínies, i que enguany podria ser encara pitjor, un fet que tornen a posar en perill, alerten els populars, el descompte de resident. Posen de manifest, a més, que ara mateix no hi ha prou dobles per cobrir la subvenció dels bitllets dels residents. És per això que demanen que s'habilitin els 1.200 milions que ja es varen aprovar en el Senat. En relació al poder de decisió dels consells insulars, s'apunta que és necessari que tinguin veu en decisions tan importants, diuen, com l'ampliació de les instal·lacions aeroportuàries.
D'altra banda, el Parlament de les Illes dimarts es debatrà el la presa en consideració de la proposició de llei orgànica de Més per Mallorca i Més per Menorca perquè la cogestió dels aeroports de les Illes sigui una realitat. En cas de sortir endavant, la passa següent seria enviar-la al Congrés per a la seva tramitació.
La proposta és de transferir la titularitat i les competències d'execució dels aeroports de les Balears a la comunitat autònoma, creant una autoritat aeroportuària de les Illes Balears. Un ens amb autonomia funcional i de gestió, participat per l'Estat i la comunitat autònoma, que hi tindria, això sí, una major representació i de la qual en dependria directament, tot amb l'objectiu d'aconseguir una operativa sensible, diuen, amb la necessitat de connectivitat dels illencs i al mateix temps que minimitzi l'impacte de l'activitat sobre els residents. Per la seva banda, el portaveu de Més per Menorca a la cambra, Josep Castells,
un discurs del Partit Popular de les Illes Balears superautonomista només per deixar en evidència el govern de l'Estat, no? I, per exemple, doncs, dona la culpa de la massificació turística no a les polítiques territorials que està fent el Partit Popular, sinó que AENA, que depèn de l'Estat, no controla la plau als aeroports. El que fem és aprofitar aquesta situació per plantejar una proposició de llei que, evidentment, suposam que el Partit Popular hi votarà a favor.
I Lluís Apestegui és portaveu de Més per Mallorca al Parlament.
No pot ser que les obres ens facin fer autèntiques peripècies només per passar pel duty free, perquè menors d'edat passin per davant dels licors i del tabac. No pot ser que els nostres aeroports ens aboquin 30 milions de turistes però no se preocupin de com s'han de moure aquests turistes i no inverteixi en transport públic, perquè no pot ser tenir uns aeroports que facin feina d'esquena a la gent que vivim aquí, només per treure dobbers per endur-se'n altres aeroports.
8 i 14 minuts. Les institucions educatives i socials alerten de l'augment dels discursos racistes entre els joves. La desafecció política, el malestar social i la influència de les xarxes socials alimenten aquesta deriva. Els centres educatius reclamen, per tant, més educació en valors i convivència.
Diuen les escoles i instituts que hi ha un augment de discursos d'odi entre els infants, especialment a partir dels 10 anys. Mestres i educadors detecten com el racisme es fa present en forma d'insults, també comentaris discriminatoris i actituds excloents dins les aules, sovint dirigits cap a alumnes d'origen migrant o racialitzats. Experts en racialització, com la professora Aurora Jardí, afirmen que el racisme és un tema estructural que penetra de forma subtil dins l'imaginari juvenil.
En els darrers anys hi ha hagut un augment del racisme i de les idees més conservadores i dels discursos d'odi de dins les aules, de dins el jovent. És una cosa que podem detectar. El racisme no és només això més evident, l'insult concret o el comentari més evident, com dic, sinó que el racisme és un problema, és una qüestió estructural i afecta directament les qüestions materials de vida d'aquestes persones.
Aquestes actituds, segons assenyalen els equips docents, sovint són el reflex del que els infants veuen i escolten a casa. Molts joves reprodueixen el discurs dels pares en un context social on el racisme es normalitza cada vegada més, tant en l'àmbit familiar com el mediàtic. Ho explica Joana Maria Mas, que és directora del Col·legi Ses Rates Velles de Santa Ponça i presidenta més de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària de Mallorca.
Algunes famílies que venen a dir-te que no volen que el seu fill vagi a una classe on hi hagi, jo què sé, musulmans, o que no hi hagi estrangers, o que no hi hagi tal cosa. Una família d'un infant que ha començat nou a l'escola va demanar a veure mem si a la classe del seu fill hi havia moros. I li va contestar, és que jo soy muy racista, no quiero que vaya con moros. Això no m'ho havia passat mai, és la primera vegada que mos passa un comentari d'aquest tipus.
A la Creu Roja, entitat adherida a la plataforma Stop Racisme de Palma, alerten que molts dels atacs racistes protagonitzats per joves es donen a terme a través de les xarxes socials i fòrums en línia, fet que afavoreix la normalització de la violència verbal i simbòlica contra persones d'orígens diversos. Ho explica Ernesto Valeto, responsable del Servei d'Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica de la ONG.
Acoso en el pati, acoso fuera del colegio, insultos por su procedencia o aislamiento, excluirlos del grupo por tema del pañuelo o bolsador, alguna denuncia relacionada por vía foros o vía redes o WhatsApp o grupos de WhatsApp, en la cual hay un acoso específicamente hacia una persona.
Les xarxes socials també juguen un paper clau en l'augment del racisme als centres educatius. Plataformes com TikTok, Instagram o YouTube esdevenen altaveus de missatges racistes i xenòfobs que els adolescents consumeixen i comparteixen sense filtre, contribuint així a reforçar els seus prejudicis i a difondre més discursos d'odi, tal com explica Joan Ramon Xamana, que és el president de l'Associació de Directors de Secundària.
Ells ho reben, ho escolten i els joves, un poc, tot el que surt per xarxes és vera. Quan sabem que moltes vegades avui en dia hi ha molt de fake news, dades o notícies que estan alterades de qualque manera, intentant marxar-lo aquí, moltes vegades del centre, a través de programes de cibermentors, etc., que ells sàpiguen o que puguin, que tinguin les eines per poder destriar quan aquelles notícies que reben puguin ser falses o puguin tenir mentides amagades, etc.
El doctor en educació David Abril, director de l'expert universitari Migracions de la Mediterrània, apunta que la polarització ideològica entre els joves és cada vegada més acusada.
Segons dades de l'enquesta de joventut de les Balears de l'any passat, elaborada a partir de més de 2.000 entrevistes, molts adolescents joves mostren una tendència creixent cap a l'extrema dreta i el rebuig a la diversitat, mentre que les adolescents s'inclinen majoritàriament per posicionaments més progressistes. Aquesta escletxa genera una fractura interna i afavoreix la reproducció de models autoritaris i discriminatoris entre adolescents.
Joves homes menors de 35 anys tenir l'extrema dreta com a partit més extremistes que anin cap a la dreta com a primera opció de vot, i a la vegada que fenomen se produeix en el marc d'un viatge, no? D'una ruptura ideològica entre tota una generació, perquè En el cas de les dones passa justament el contrari. Es vota les dones que majoritàriament de les mateixes edats opten per l'esquerra i es consideren cada vegada més feministes.
El repte, per tant, coincideixen tots aquests experts, passa per formar els alumnes amb pensament crític, fomentar el respecte entre ells i, sobretot, donar eines perquè puguin contrastar informacions falses que circulen massivament a les xarxes socials.
En clau de tribunals, la secció primera de l'Audiència Provincial de Palma jutjarà dimarts que ve dos homes acusats d'agredir una menor d'edat, llavors d'entre 14 i 15 anys, tutelada per l'administració a Mallorca. Un tercer implicat no podrà ser jutjat en estar fugit. Ja s'ha dictat, de fet, un ordre de cerca i captura contra ell.
La Fiscalia demana per a cadascun una condemna de 12 anys de presó com a suposats autors del delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys i una indemnització de 30.000 euros, a més d'una ordre d'allunyament de la víctima durant 12 anys. Segons l'escrit d'acusació, els fets van ocórrer entre l'estiu del 2019 i el febrer del 2020, quan la jove hauria estat forçada, va ser forçada, segons la denúncia, a mantenir relacions amb els acusats en diferents situacions.
La mateixa sala celebrarà dijous la vista prèvia contra un home acusat d'intentar matar un altre amb una botella de vidre a Mallorca. S'enfronta una petició de 9 anys de presó com a suposat autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
D'acord amb la Fiscalia, va passar el 25 d'agost de l'any passat durant una baralla a la plaça del Mediterrani de Palma, al passeig marítim. Durant la brega, el processat hauria agredit amb una ampolla, amb una botella, a la víctima en el coll i li hauria provocat diversos talls. Li va provocar, de fet, que seccionaren la vena jugular, a més de ferides defensives en una mà. Va requerir intervenció quirúrgica.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Vuit i 21 minuts. En aquesta hora arriben paulatinament al Monestir de Lluc en l'edició ja número 44 de la marxa Lluc a peu, però de la part forana, de més 5.000 persones que hi han participat. Una de les novetats enguany és que el Consell de Mallorca és qui ha assumit l'organització en comptes de l'Associació d'Antics Blauvots com fins ara. A Lluc es troba Victòria Morell. En directe, bon dia, Victòria.
Bon dia, doncs fa pocs minuts a les 8 del matí els xeremies han fet entrada a la plaça dels Pelegrins, on ja es concentra la major part dels participants d'aquesta edició de Lluc a peu. L'hora de convocatòria ha estat ben presta a les 4 de la matinada inca per iniciar la marxa conjunta, tot i que cal dir que cada participant havia sortit del seu poble en grups o individualment, algun a peu, d'altres amb autobusos. En quant a la caminata, alguns ho han fet caminant en calma, d'altres amb més empenta. De fet, sembla que la primera parella ha arribat només mitja hora després de començar, cap a les 4 i mitja del matí, i ho ha fet corrent, segons ens ha informat l'organització. A hores d'ara aquí l'ambient és de cansament, sí, després d'una llarga nit de camí, però també de molta satisfacció per haver arribat. I si una cosa han agraït, especialment els assistents, ha estat el berenar de primera hora amb una xocolatada ben calenta per recuperar forces.
I després de caminar durant tant de temps, pues, arribar aquí, pues, la xocolata que t'espero, pues, se fa bé.
Han sortit a les 3 de Vilafranca, han agafat un bus fins a Inca, i més o menys a les 4 o 4 i mitja han començat a caminar, i res, hem estat 3 hores caminant, 15 quilòmetres.
Bé, hem vengut d'Inca, som de l'Alqueria Blanca, però hem vengut a peu d'Inca. És la primera vegada que hi venc. I m'ha agradat bastant. Pensava no poder arribar perquè tenia un pot de mal d'esquena, però he arribat bé.
D'aquí a 10 minuts, a les 8 i mitja, està previst que comenci la ballada dels gegants i posteriorment tindrà lloc l'ofrena solidària, on cada poble oferirà flors a la Mare de Déu i també aliments per Càritas. Finalment, a les 9 començarà la missa solemne que tancarà aquesta jornada tan especial. I atenció, una dada important per a tothom que es vulgui desplaçar en cotxe, perquè més de 60 carreteres han estat tallades per garantir la seguretat dels participants i no s'obriran fins a les 11 del matí.
Gràcies, Victòria Morell, en directe des del Santuari de Lluc, i tornarem a connectar a les 9 en punt. Són ara les 8 i 24 minuts, petita pausa, i anem ja amb la informació estatal internacional.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Clau estatal, la deflagració de gas a un bar de Vallecas a Madrid ha deixat un home de 52 anys mort.
Que ha estat trobat davall les runes aquesta matinada. Altres 25 persones han resultat ferides, tres de les quals greus i dues potencialment greus. L'explosió ha afectat l'edifici d'habitatges on hi havia el bar. Escoltam una veïnada afectada.
Y de pronto, pum, he cogido, y he caído y he aparecido en casa del vecino de abajo. Pero ahí tampoco sabía, en ese momento estaba súper desconcertadísima. Un humo blanco, 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 a mí no me daba olor a gas. El tercero también ha caído encima del segundo. O sea, prácticamente como fichar de dominó, pero hacia abajo.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, rebrà avui a Madrid dues delegacions d'alt nivell dels Estats Units i la Xina a la cerca d'un acord comercial sobre arancels, controls d'exportació i el futur de l'aplicació digital TikTok.
Serà després de la pròrroga fins al novembre de la suspensió de nous gravàmens fins al 30% per als béns xinesos, recordem, i també el 10% per als nord-americans. Mentrestant, el vicepresident de la Comissió Europea per la Indústria ha dit que el model espanyol, que sovint afavoreix inversions xineses en el país, no és bo perquè, diu, no impulsa la indústria europea.
I referent a la situació de Gaza, una altra protesta amb polèmica. Un grup de manifestants pro-palestins ha tornat a intentar aturar la volta ciclista a Espanya. Ha passat quan faltaven 18 quilòmetres per la meta. Un grup d'un centenar de persones han ocupat la via asseguts a terra. Els ciclistes els han evitat passant per la vorera.
Avui a la darrera etapa de la Vuelta a Madrid s'ha fet una crida a la mobilització igualment a través de xarxes socials i les autoritats han muntat un dispositiu excepcional de seguretat amb centenars de gent desplegats dels cossos i forces de seguretat.
I a les Illes de Palma, prop de 400 persones s'han concentrat davant la delegació del govern aquest dissabte hora baixa per demanar protecció per la flotilla de la llibertat, també en contra dels atacs d'Israel a Gaza.
Convocada per les marxes per Palestina a Mallorca i el moviment global a Gaza, s'han sentit, s'han escoltat crits de manco bales més menjar, no és una guerra, és un genocidi o boicot a Israel. S'ha reiterat la petició a l'executiu espanyol de l'embargament d'armes a Israel i la prohibició també del trànsit per ports espanyols de tots els vaixells que transportin combustibles destinats a les forces armades israelianes. Escoltem alguns participants.
Els motius de la concentració és que han atacat dues vegades a la flotilla, la Global Sumo Flotilla, que en aquest moment és a Tunísia.
És important perquè estan visquent la mort de ciutadans palestins d'una manera totalment impune.
Sobre el terreny, a la franja de Gaza, les hostilitats no aturen. Mentrestant, al manco 41 persones han mort a la franja només aquest dissabte en diversos atacs de l'exèrcit israelià.
Encara en relació a aquest conflicte, la paraula genocidi ha tornat a encendre la plana política. El PSOE critica que els populars condemnin els fets a mitges, evitant aquesta denominació. Òscar López, ministre de Transformació Digital.
Claro que es un genocidio. Y claro que este país va a defender la dignidad. Se pueden condenar los ataques de Hamas. Nosotros condenamos los ataques de Hamas y condenar el genocidio en Gaza. Se puede.
Més enllà va la petició de Sumar. Cirà Rego, ministre de Joventut i Infància, ha reclamat una ruptura total de les relacions entre Espanya i Israel.
Que permita que llegue la ayuda humanitaria y que ponga fin l'acció internacional, que ponga fin al genocidio en Gaza. Me sumo al sentir, ya en el sentido común, de todas esas personas que en nuestro país se están movilizando.
I per part seva, Podem critica les actuacions de les forces de seguretat contra les protestes en suport del poble palestí. Yone Belarra, secretària general de Podem.
Ha trabajado de la mano de Almeida y de Ayuso para militarizar la capital y para facilitar la represión de la ciudadanía.
I el Regne Unit iniciarà demà les devolucions d'immigrants cap a França.
Són les persones que han arribat els últims dies al país després de travessar sense la documentació necessària el Canal de la Manxa. Així, en compliment de l'acord de deportació signat en França, s'estima que només enguany més de 30.000 persones han arribat a les costes britàniques creuant el canal en embarcacions petites, una xifra rècord des que van començar a realitzar-se aquestes estadístiques el 2018, precisament ahir es va fer a Londres una multitudinària manifestació anti-immigració.
Les 8 i mitja, repassant, com sempre, els titulars més destacats. L'estiu que ve, Mallorca estrenarà vol directe amb el Canadà. El sector turístic ho veu com una oportunitat per contribuir a l'allargament de la temporada.
Però plataformes com SOS Residents consideren que suposarà un increment de la pressió sobre el territori i l'obertura d'un nou mercat de consum immobiliari.
Baleària demana la nul·litat de la llei de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa.
I per això ha presentat la demanda judicial amb l'argument que discrimina els no residents i la llibertat de moviment. Afegeix que només és una estratègia de rentat d'imatge que suposa un important cop econòmic al transport marítim.
Els centres educatius constaten un increment de conductes racistes dins les aules, sobretot a partir dels 10 anys.
Els professors avisen que els infants sovint repliquen el que escolten a casa i Creu Roja també posa el focus sobre les xarxes socials on es distribueixen missatges racistes sense filtre.
Les restes del iot de Lutxa que es va cremar i enfonsar a 7 milles de Formentera finalment no seran reflotades.
Capitania Marítima ha dictaminat que l'armador no l'ha de reflotar per evitar posar en risc la vida dels bussejadors, perquè va quedar enfonsat a molta profunditat.
I continuen arribant a comptagotes al marxaires de la 44a edició del Lluc a Peu des de la part forana.
Que per primera vegada ha organitzat el Consell de Mallorca en comptes de l'Associació d'Antics Blauots i participen prop de 5.000 marxaires.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara, també com sempre, el repàs dels principals titulars de les portades dels diaris. A les Pitiuses, el periòdico obre amb la demanda judicial de Baleària contra la limitació a l'entrada de vehicles a Eivissa. En demana el jutge la nul·litat i el Consell recorda que vetllen per l'interès general, titula. És un despropòsit i un nyap, cita el president de la Naviliera, Alfons Autor.
La mateixa notícia que varen conèixer ahir de matí ocupa, però, un lloc secundari a la portada, en aquest cas, del diari, que s'estima més obrir amb el port esportiu de Santa Eulària. S'hi projecta un camp de boies de 15 amarraments, exposen el titular, i afegeix que un estudi destaca la concentració de fins a 24 embarcacions sense control en aquest punt en dies punta. Tant el periòdico com el diari coincideixen en el segon tema de portada de les seves portades, que és el de la fotografia d'obertura. Més, la nit del patrimoni a Vila. Els seus titulars, respectivament, una nit per gaudir del patrimoni i un patrimoni obert.
El de l'expansió del parc mòbil insular, resident i forani, és el tema principal també per al diari de Menorca. Titula, creix la pressió sobre la carretera general amb 24.000 cotxes al dia. Es diu que el descens del turisme nacional i la flota dels rentacars no ha servit per reduir-la i que només per Somblanc entren 550 cotxes al dia.
Precisament de limitar el turisme diu textualment parla el president del Consell Menorquí, Dolfo Vilafranca, d'acord amb l'avanç d'entrevista que ofereix el rotatiu. Serem els primers en posar límits al turisme amb el nou pla territorial, diu Vilafranca. Fotografia, en aquest cas, es diari per l'Esti Menorca de bàsquet, que va caure davant un joventut de Badalona, es diu Superior. S'assenyala que va ser en el Ciutat de Mou.
A Mallorca, Última Hora titula un informe alerta de greus deficiències en els comptes de la UNED, la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Se'n refereix, clar, a la seva seu, a les Illes. S'explica que el Consell de Mallorca no ha pagat els 250.000 euros de la subvenció anual a l'espera que s'aclareixin els números i es dona veu a la directora fins fa poc, Judit Vega, que reivindica una gestió impecable.
Diario de Mallorca aposta al seu torn per fer-se ressò de la malifeta d'un suposat empresari de Llucmajor amb el turisme vacacional. Titula: un anfitrió d'Airbnb usurpa llicències alienes per llogar de nou cases turístiques i afegeix que multiplicava fins per 5 el número de places autoritzades. Tots dos diaris, del Grup Serra i de Premsa Ibèrica, coincideixen amb la foto de primera plana, que és per la cursa en roba interior de Bunyola, a la carrera en calçons blancs i la carrera més descarada en són respectivament els titulars. Quant a l'Ara Balears, per cert, es fixa en la salut mental aquesta setmana en el seu setmanari. Titula "Sense psicòlegs, la ferida de la salut mental pública".
Dels diaris generalistes editats fora de les Illes, El País diu: l'auge de vots agita el tauler polític i posa en alerta el PP. Subtitula que els populars pensen que el centre és mort i per això insisteixen en la línia dura, malgrat la fuita de vots. I també que les dones de més de 60 anys suposen el dic de contenció contra l'extrema dreta.
Al Mundo llegim: Zapatero a Puigdemont. Dos punts. Hem de parlar dels pressupostos. Diu que el PSOE intenta fermar in extremis a Suïssa el suport de Junts i que l'expresident socialista diu que el seu partit no ha pogut fer més, mentre que l'expresident de la Generalitat Catalana vol anar, diuen, carpeta a carpeta, partit a partit, perquè no es fia.
I l'ABC va a tota pàgina amb Pedro Sánchez, que du retratat enmig d'una aura negra. Diu que el seu lideratge està molt tocat i es basa en una enquesta pròpia que en aquest cas sosté que un de cada tres votants socialistes considera que no li queden forces per ser president del govern.
Per La Vanguardia, la notícia destacada del diumenge és que l'ultradreta es dispara a Alemanya i s'afiança a Europa, mentre que a Espanya augmenten les expectatives electorals de Vox i pel periòdico molt més alternatiu, el boom de la manicura ja factura 600 milions. Es refereix a les nombroses franquícies que han anat creixent a molts de carrers de les poblacions catalanes, balears i de la resta d'Espanya.
8:36 minuts, als esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, bon dia, temps pels esports. A Ivetar Ràdio, el Real Mallorca farà avui la darrera sessió d'entrenament de la setmana. A les 10:30 hi ha porta tancada, després llista de convocats i roda de premsa d'un Jagoba Arrasate, a què li tocarà explicar com queda el tema Dani Rodríguez. En aquest sentit, escoltam a Matil Valgen, que parla pels nostres companys d'Ivetar Televisió.
Para que un club o un grupo de personas puedan funcionar juntos, pues hay un líder que toma decisiones. Ese líder tiene ese poder, esa posibilidad, y creo que él es consciente que son decisiones que tiene que tomar él y las tomará. Hablo de míster, obviamente. Los jugadores, pues estamos aquí para lo que te he dicho antes, entrenar, hacer, dar nuestra mejor versión cada día e intentar llegar los fines de semana con máximas posibilidades de ganar los partidos.
La incógnita que avui tal vegada es pugui resoldre, saber si finalment Jagoba Arrasate tornarà a comptar amb Dani Rodríguez o no. Recordem que ahir el futbolista de Betanzos va tornar als entrenaments després de 10 dies de baixa per càstig del club i va demanar disculpes als seus companys i al seu tècnic Jagoba Arrasate, un fet confirmat pel mateix Dani Rodríguez a les seves xarxes socials, on també va demanar disculpes a l'afició del Real Mallorca. Sentint de nou a Valgen, que parla del rival de demà, perquè demà n'hi ha partit de Lliga, sí. N'hi ha partit de Lliga, Cornellà del Prat, a partir del 9 del vespre, davant l'Espanyol de Manolo González. D'això parla Martí Valgen.
cuando vienes de salvar la categoría en las últimas jornadas, pues normalmente empiezas pues con unas ganas, con una preparación mental diferente, y creo que por eso están ahora como están. Pero nosotros somos conscientes, creo que estamos llevando una semana muy buena de entrenamiento, pero lo que necesitamos son los puntos, es ganar. Sabemos que es muy complicado en ese campo, y por eso creo que el grupo se tiene que, se tiene que mostrar más fuerte que nunca y con toda la intención de ganar el partido.
Si no res de nou, tornen demà Cornellà al Prat, Cumbula, Sergi Darder, Antonio Rayo i Manu Morlanes, tots quatre exjugadors del conjunt blanquiblau. De la tercera jornada primera, ahir es van jugar quatre partits, Getafe 2, Oviedo 0, Real Sociedad 1, Real Madrid 2, Atlètic Club de Bilbao 0, Deportivo Alavés 1 i Atlètic Madrid 2, Villarreal 0. L'Eudevisa continua invicta, però va deixar escapar dos punts de la seva visita al Banús Football Center. Un gol dels 4 minuts d'Àlex Martínez de lliure directe va complicar i molt el programa dels Blau i Cels. A la segona part es va veure els millors moments de l'UD, fins que va arribar l'empat. Davo recollint l'àrea petita, un xut de Sofian per retrobar-se amb el gol. Quedava un quart d'hora més al descompte, però la remuntada va quedar a mitges. Sentint a Davo, autor del que va ser definitiu empat a 1.
Sí, bueno, la verdad es que al final la liga es súper larga, lo importante es seguir sumando y bueno, demostrar que cuando el partido se pone mal, que podemos darle la vuelta, y bueno, creo que el equipo tuvo muy buena actitud para bueno, intentar al menos el puntito. Bueno, yo creo que al final el gol siempre da un plus más de por el partido, creo que las tuvimos, pero bueno, hoy no tuvimos suerte cara a eso, pero bueno, ya vendrá, lo importante es sumar punto a punto y bueno, yo bueno, no es igual mejor tres, pero mejor que nada, un puntito, hay que ir satisfechos.
A la segona federació, ahir l'Andrall va superar el Barça Atlètic a la plana. El partit va acabar amb 2-1 en marcador amb els gols de Vicente Meca al minut 11 i Gabri García al 16 de partit per un conjunt d'Andrissol que en ple de punts és ara mateix líder del grup tercer. Però avui juguen la resta representant del futbol balear amb Bonani unificat les 12 del migdia. Girona B, Poblense, Porreres Atlètic Lleida, Unió Esportiva Olot, Eivissa i València i Mestalla Atlètic Balears. Pel que fa al grup balear de tercera federació, ahir van jugar un total de 5 partits avançats a la segona jornada. Sant Tení 3, Mercadal 0, Roler Molina 1, Felanitz 1, Alcudi 1, Cardassà 3, Oncladera 2, Manacor 3 i Portmany 0, Penya Esportiva 1. Afegir que el partit plaig de Calvi Inter Ibiza no et jugarà avui a les 3 de Magalluf com estava programat en principi, sinó que ho farà dimecres 15 d'octubre a les 5:30 degut a la impossibilitat per part del club eivissenc de poder-se desplaçar demà cap a Mallorca. Canviant de registre, mos anant cap al món de la cistella, l'Asti Menorca va caure ahir, com era previsible, davant d'un històric de l'ACB, com és el Joventut de Badalona, per 58-87. En partit corresponent al trofeu Ciutat de Mou, Spencer Lidlson, escorta de l'Èstia, amb 9 punts i 5 triples, va ser el millor jugador de l'Asti Menorca i màxim cistellador del partit. Escoltam el base del conjunt menorquí, Adam Sola.
Bueno, hoy era nuestro primer partido juntos contra un equipo que juega ACB y que es equipo de playoff y que encima ya venían rodados, habían jugado varios partidos de pretemporada. Entonces, bueno, creo que sobre todo eso, nos ha costado entrar al partido como es normal, más que nada por falta de ritmo, pero creo que la segunda parte hemos hecho muy buen trabajo. No sé cuál ha sido el resultado, pero ha sido bastante igualada. I crec que ese es el camino que tenemos que seguir para hacer un buen año.
I també a Mallorca es va jugar a la mateixa hora que Vintalfa, el Palmer Bàsquet, Movistar Estudiantes, corresponent al trofeu THB Hotels, i que va acabar en triomf dels madrilenys per només un punt, 90-91, després d'arribar al descans, en triomf parcial dels mallorquins per 43-38. I avui serà el torn de l'Azul Marino. Rebran un històric del bàsquet espanyol, el Perfumerías Avenida. Tercer amistós i penúltima prova de la temporada per l'Azul Marino, que té ben clar quin és l'objectiu a perseguir. sentim a les jugadores de l'Azul Marino, Marina Avinyoa i Carmen Grande.
Intentar l'ascens a Lliga 1, així que cada partit com una batalla. No serà el que ens trobarem a la nostra Lliga Challenge, però sí que vamos, agafem aquest partit amb moltíssima il·lusió, perquè al final també és veure't una mica, no?, i poder-te veure en comparació a aquesta Lliga que aspirem.
Somos muy conscientes de que es una Lliga muy complicada, tenemos los pies en el suelo, y para hacer eso, como digo, hay que ganar cada partido, todos los partidos son muy importantes, entonces pues el objetivo es claro, tenemos ganas de competir y seguir probándonos y seguir creciendo.
I per tancar el bloc del bàsquet, recordar que Alemanya i Turquia jugaran avui a les 8 del vespre a Riga, Letònia, la final de l'Eurobàsquet. Ahir va arrencar la competició a Divisió Plata de handbol pel Transmap Eivissa. De Valensòria, l'equip d'Eugenio Tilbes va donar tota una lliçó de handbol ofensiu apallissant el seu rival per 29 a 40 en un partit que al descans ja guanyaven per 13 a 21. 5 cèntim del mateix va succeir a Primera Nacional Grup E amb el handbol Mallorca, que va escombrar de la pista a l'UCAM Múrcia per 16 a 29, sumant així els dos primers punts de la competició. Pel que fa al món del pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea jugaran avui la final del torneig Premier Pàdel de París després de superar la dupla formada per Sofia Araujo i Andrea Ostero en 3 sets, 4-6, 6-2 i 7-5 en un partit que va tenir una durada de 2 hores i 41 minuts. Les seves rivals seran Martita Ortega i Tamara Icardo. En quant al vòlei, Vòlei Palma i Club Vòlei Mallorca acorden una col·laboració a nivell esportiu per reforçar l'estructura del conjunt que aquesta temporada jugarà a Superliga Masculina 2, així com un creixement conjunt del club que sortirà d'aquesta fusió. A l'altra presentació del conveni massa present, el president del Club Vòlei Palma, Carlos García, la presidenta del Vòlei Mallorca, Luana Franco. Sentim a Carlos García, president del Vòlei Palma.
Pero este año, hablando con Luana y con la gente del Mallorca, nos dimos cuenta que quizá hay otra vía de solución. Es montar lo que estamos montando ahora, con una estructura detrás muy fuerte, de masa social y muy fuerte de jugadores que vamos a intentar sacar para jugar en los exponentes que tengamos más arriba. Y eso yo creo que es lo que nos va a dar solidez y nos va a dar una consistencia.
En quant al motociclisme, Joan Mir va causar baixa la cursa d'esprint del Gran Premi San Marino per molèsties al coll per la caiguda patida a la sessió de divendres. La seva participació avui a la cursa llarga MotoGP està entre interrogants. La intenció per part del pilot és sortir des d'això sí la dotzena posició. I pel que fa a Moto2, Itan Guevara va acabar 13 a la qualificatòria d'ahir. Però avui tocarà remuntar. El sentim.
Seguimos con lo mismo, al final las qualis me siguen pesando, seguimos el 13, mejoramos una posición la quali de Barcelona, pero no basta. Al final esto hay que cambiarlo cuanto antes porque nos perjudica el domingo, porque el paso que tenemos es muy bueno. Me veo en la lucha, pero claramente tenemos que estar espabilados la primera vuelta si queremos estar ahí.
I acabam en ciclisme. La Vuelta ja està sentenciada. Ahir a la 20a etapa, Robledo de Xavé, la boia del món. El major vermell, Jonas Vingegaard, va donar un cop d'autoritat en forma de triomf a la boia del món. El danès, volen dir, va atacar el tram final d'aquesta duríssima ascensió i va deixar sense opcions de triomf a la general, el portuguès Joao Almeida. Avui es tanca la Vuelta. En final a Madrid, en una etapa plena de mesures de seguretat. Amb aquest punt de ciclisme el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IV3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
8:48 minuts, seguim amb més informacions relativa a les illes. El iot de Lutze, que el passat 11 d'agost es va cremar i enfonsar a pot de més de 7 milles nàutiques de Formentera, no serà finalment reflotat. Capitania Marítima ha dictaminat que l'armador no ha de fer el reflotament per evitar posar en risc la vida de l'equip de bussejadors, ja que va quedar enfonsat a molta profunditat. És una informació d'Helena Trinidad.
L'armador ha fet una inspecció submarina i n'ha determinat la ubicació exacta que quedarà senyalitzada a les cartes nàutiques perquè no afecti a la navegació ni a la pesca d'arrossegament. També han comprovat que no hi ha contaminació greu. Capitania Marítima ha dictaminat que no exigirà el reflotament de les restes del Da Vinci, que quedaran a 110 metres de profunditat a 7 milles nàutiques de Formentera per evitar posar en risc la seguretat de l'equip de bussejadors. Capitania Marítima estudia encara les causes de l'incendi. De moment no s'ha obert cap expedient a l'armador perquè diuen que no ha comès cap falta administrativa.
Un centenar de persones han protestat contra l'ampliació del polígon industrial de Binissalem. Els manifestants asseguren que no és bona per al poble i dubten que els promotors hagin de ser indemnitzats si no surten davant del projecte.
S'ha manifestat al camí del Pedaç amb la lectura d'un manifest i també una cadena humana pels terrenys on hi ha projectada l'ampliació.
I és el primer que tenim. No està acabat, hi ha molt de lloc, o sigui, naus lliures i tot això.
Diuen que donarà lloc de feina, quan si també sembressin això de vinya o d'un altre cultiu també donaria lloc de feina.
Diuen que han de fer una indemnització milionària a les promotores si no se fa, però no mos diuen quant és aquesta indemnització.
I entitats benèfiques d'Eivissa estan d'enhorabona per la construcció del centre de baixa exigència d'Esgorc, un projecte que fa 17 anys que es va plantejar. Així tot, alerten que les places són insuficients perquè la situació de la població d'Eivissa s'ha precaritzat molt. I bon Aranyó.
A principis d'agost van posar la primera pedra a aquesta infraestructura tan esperada, un projecte que es va presentar el 2010 i que s'ha anat modificant. Escoltem la coordinadora a Eivissa de Creu Roja, Mari Castanyo, i el coordinador de Càritas a Eivissa, Gustavo Gómez.
I una bona notícia ja de que ja hagin començat aquestes hores, no? Que ja hi hagi un pla d'execució i que pugui donar resposta, pues, a tota aquesta població que estem parlant, no? Pues, de gent que pernocta de forma habitual en el carrer.
Realmente es un recurso muy, muy necesario para, bueno, para el sector más bajo, que son las personas en exclusión severa.
Un centre que s'inaugurarà el segon semestre de 2026. Podrà acollir entre 35 i 70 persones en el centre de nit que disposa d'un espai d'emergències amb 24 llits més. Places que, tot i ser molt benvingudes, creuen que són insuficients.
Les últimes dades, no, en quant a número de persones que acolliria aquest centre era molt inferior als que finalment acolliràs.
Pues bueno, al fin y al cabo casi todo lo que se diera se iba a quedar pequeño, porque la realidad desde hace, bueno, 18 o 20 años en los que empezamos hasta ahora, pues ha cambiado bastante, hay más personas en exclusión.
La situació de la població a Eivissa ha canviat a causa de l'emergència habitacional que viu l'illa i que ha fet augmentar exponencialment el nombre de possibles usuaris d'aquest nou centre.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La Seguretat Social cerca nous administratius. L'examen de les oposicions ha tingut lloc aquest dissabte amb una prova a la Universitat de les Illes Balears. Els candidats, la majoria dones, aspiren a una plaça fixa a l'administració pública.
N'hi havia més de 850 inscrits per assolir aquesta, una de les 1.900 places convocades arreu d'Espanya. Cerquen, diuen, millors condicions laborals i també que el sector públic els garanteixi més estabilitat.
Jo en particular qualsevol puesto d'administració, perquè és una feina que, per exemple, jo que tenim petits, pues, dona una ajuda i una facilitat a l'hora de compaginar la vida familiar amb la vida laboral.
És un lloc que dona una seguretat perquè és un treball de feina fix i bueno, és una oposició no especialment complicada, igual crec que esta Mari és assequible i anem a intentar-ho.
L'any passat me vaig presentar i me vaig quedar per un puntet de fora, així que aquest any tornem a intentar.
I passem ara a un sector molt diferent. Una desena d'empreses de joies de les Balears La majoria de Menorca exposen enguany al Bisutets, una de les fires més importants del sector, que reuneix centenars d'expositors al pavelló d'IFEMA a Madrid.
Les empreses illenques que han assistit fan un balanç molt positiu. Per algunes ha estat la primera vegada, d'altres han repetit. Cerquen promocionar en qualsevol cas les darreres tendències de les firmes que les proveeixen en el panorama internacional, ho ha explicat algun dels participants.
Com duim una firma pròpia de Menorca, el que intentem és ponderar el valor de la bisuteria menorquina. Intentem fer un producte que tingui un disseny mediterrani, amb colors i pedres relacionats amb en si de Menorca, sigui amb Serena, sigui la mà.
Hi ha tendències tant per mercat de gent que cerca peça més grossa, més així, com altra peça més petita, segons el mercat.
Gent que vol cadena gruixada, n'hi ha cadena prima, cadena llarga, cadena curta, combinada amb perles, te van demanant una cosa i l'altra, i a la fira vens de tot i totalment diferent una cosa de l'altra.
Y bueno, ha sido una experiencia súper positiva, tanto para hacer clientes nacionales como internacionales.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Darrers minuts d'aquest informatiu matí. L'hipòdrom de Son Pardo Palmes, escenari aquest cap de setmana de la Fira de la Caça i del Món Rural, organitzada pel Consell de Mallorca.
Avui la jornada de la fira començarà a les 9:30 amb una novetat en el programa, una exhibició de carreres de cavalls. A la mostra d'animals, el mercadet d'artesania i les activitats per a tota la família se sumen un simulacre de caça amb arc i un concurs de cans pastors. Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca.
La caça és un esport nostre, un esport que hem de defensar i també una vida lligada en el món rural, en el medi ambient i que són persones que les han d'ajudar, defensar i sobretot protegir.
La Fira de la Caça i del Món Rural enguany té el boc balear de protagonista fa 25 anys que va ser declarat espècie protegida única al món.
Per cert, el Consell de Mallorca també ha celebrat la Festa de la Pastisseria i dels Forns per segon any consecutiu en el marc de la Diada de Mallorca.
S'han lliurat els reconeixements a l'excel·lència i la dedicació de 8 artesans per oferir una gran varietat de postres típiques que formen part de la gastronomia mallorquina, apunta el comunicat del Consell.
L'Ajuntament d'Eivissa ha obert a nit l'arxiu històric d'Eivissa Formentera. Ho fa a motiu de la celebració de la Nit del Patrimoni que es viu a les 15 ciutats espanyoles Patrimoni Mundial per la UNESCO.
I a Vila s'hi han pogut veure les darreres adquisicions i donacions, obres de pintors eivissencs com Narcís Puget o Portmany. També un mapa de les illes de l'any 1746, un llibre de notació de jornals de les obres de captació d'aigua de Can Mosson i correspondència d'Isidor Macavich, donada pel seu fiol. Ho explica Fanny Tur, la directora de l'arxiu.
D'adquisició pot ser el mapa de les Illes Balears, perquè és un mapa del segle XVIII, i en quant a donacions, aquest llibre de quaderns on un treballador, que devia ser el capatàs o el mestre d'obres, va apuntar les despeses de manteniment de la canalització d'aigua de 1931 a 1940, me fa especial il·lusió perquè justament és un tema que jo he investigat molt.
L'escriptor i Vicent Toni Montserrat acaba de posar a la banda Puerto Oscuro, la tercera novel·la de la sèrie Balea Negra.
El primer llibre, Isla Negra, tracta sobre un crim real succeït a Eivissa l'any 1863. El segon, Malamà, tracta sobre un crim de ficció ubicat a Palma el 1866. I aquesta tercera entrega s'ubica a Menorca, en un llibre, és un llibre de misteri més complet que els anteriors. Apunta l'autor, la següent novel·la espera ambientar-la Montserrat a Formentera. Escolta, amb l'autor i abans Maria José Amengual, que s'ha encarregat de la presentació de l'obra.
Pues que és una novel·la molt més complexa que les altres, en les que hi ha un parell de trames que s'entremesclen entre elles, i que és una novel·la bastant més rica.
Ens trobem una Menorca que, bé, fa 64 anys que ha deixat de ser inglesa, però que en tot això té molta influència estrangera. La primera part de segle hi havia la flota nord-americana que hivernava a Maó, també holandesa, francesa i inglesa, i ens trobam amb una sèrie de tràfic marítim que va i arriba des de qualsevol port del món.
I per les festes de Sant Mateu, més de 1.000 persones han participat en una nova edició de la cursa en roba interior Bunyola.
Nosaltres no som de Bunyola, però fa molt d'any que venim i ens encanta aquesta festa perquè ens sentim superlliures i és superdivertit poder venir aquí, estar un espai segur. I per què no, estan tota la gent, és molt guai.
Cadascú pot mostrar el que vulgui, no hi ha vergonyes aquí.
Jo venc sempre i he dit gent de Múrcia, de València, de Madrid, que mai havien estat aquí i s'ho estan passant molt bé.
El meu primer any i m'encanta, vindré sempre, repetiré.
Doncs escolta, això és la més gran que ha seguit en diferència. Superarem el Sant Fermín de Pamplona i visca Sant Mateu!